Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? L'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta compta amb un nou oratori al vestíbul de la planta baixa que substitueix la capella de la novena planta que va ser oberta l'any 1958. Avui parlarem amb el capellà de l'Hospital Josep Trueta sobre aquest oratori, com és, que pretén. Amics i amigues, benvinguts a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens ofereix el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Festa del baptisme del Senyor. Per què batejar els infants? La pregunta s'escau perquè aquest diumenge celebrem la festa del baptisme de Jesús a l'inici de la seva activitat pública, com a cloenda de les festes de Nadal i de Reis. Els evangelistes, quan expliquen aquest fet, el presenten com un moment intens de revelació, de manifestació de qui és aquell home de Natzaret que s'acosta a Joan a la vora del riu Jordà perquè el bategi amb aquell baptisme que no és el que nosaltres rebem. El baptisme de Joan significava una actitud de conversió i era un ritus de purificació per acollir el Messies. Jesús va rebre el baptisme de Joan. Nosaltres hem rebut o podem rebre el baptisme de Jesús, el baptisme cristià. Faig memòria d'alguns fets. Hi ha pares que ni es plantegen batejar els seus fills malgrat la insistència d'alguns avis perquè viuen molt allunyats de l'experiència cristiana. Potser ells han estat batejats, però fa més o menys temps que aquesta condició de batejats ha deixat de tenir importància en la seva vida. D'altres pares, fins i tot creients, dubten si cal fer-ho o no. Pensen, potser, que un dia el fill o filla ja decidirà, o que ells ja li ensenyaran a ser bona persona i, per això, pensen que no cal el baptisme. També trobem pares que certament demanen el baptisme i bategen els fills i fan molt bé, però després, a l'hora d'educar-los, no tenen en compte aquest fet i obliden el compromís que varen fer d'educar el seu fill o filla en la fe perquè compleixi el manament d'estimar Déu i el proïsme, com Crist ens va ensenyar. No se senten responsables del seu baptisme perquè no els ensenyen a resar, no els inscriuen a la catequesi, no els expliquen el sentit de les festes religioses. Cal remarcar que molts pares que han batejat els seus fills els han educat com a cristians i han procurat oferir-los totes les ajudes per créixer en la fe, sobretot amb el seu testimoni. Alguns palpen el fruit del seu testimoniatge, mentre que d'altres, amb sofriment, veuen que els seus fills, joves o ja adults, han aparcat la fe. Recordem que cada any, després del temps de preparació anomenat catecumenat, normalment per Pasqua, celebrem solemnament el baptisme de joves i d'adults que han descobert Jesucrist i demanen el baptisme ajudats pels mossens i per altres cristians. Per això i per altres experiències cal preguntar-se per què batejar? Recordo que quan era escolar, llavors, com la missa i altres ritus, el sagrament del baptisme es celebrava en llatí. El mossèn preguntava als pares què demanaven pel seu fill o filla. La resposta de l'escolar era «Vitam aeternam», la vida eterna. Avui encara es fa la pregunta i les respostes poden ser la fe, la gràcia de Crist, que sigui membre de l'Església, la vida eterna. A mi, des de petit escolar fins avui, m'impressiona demanar la vida eterna, perquè tots desitgem la vida, i la vida per sempre. Totes aquestes expressions breus són resposta a la pregunta de per què cal batejar. Per rebre la gràcia, és a dir, el nou regal, que significa ser fill o filla de Déu, pare, fill, Esperit Sant, la dignitat més important de la persona, per viure unit a Crist com a cristià amb fe, esperança i amor, per esdevenir membre de la gran família de Jesús, per tenir vida per sempre i en plenitud. La responsabilitat envers els infants és fonamental en la decisió dels pares. Però per a tots és necessari viure en goig el nostre baptisme. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem a escoltar tot seguit el punt de vista que ens porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Bon any, Miquel Àngel.
Bon any, Àngel.
Quan vulguis, gràcies.
Bé, són pistes per aquest nou any de la nostra vida que acaba de començar. Pistes que podrien ser les següents. Cadascú podria inventar les seves. Jo he pensat aquestes. Tracta't amb tendresa i tracta bé els altres. No demanis a la vida allò que no et pot donar. Evita els sentiments negatius, que en aquest temps de pandèmia corren molt, s'encomanen molt. No malgastis les forces en coses que no valen la pena. Controla els teus impulsos agressius. El bon humor, la sana ironia, ens faran més tolerants. Sigues tu mateix, tu mateixa. No estiguis tan pendent del que diran de tu. I no tinguis enveja de ningú. Posa amor sempre. L'amor sempre dona l'alegria de viure. La vida pot ser més maca que la fantasia. Accepta-la tal com és la vida. Podria haver estat d'una altra manera, sí, però accepto i procura millorar-ho tant com puguis. Sobreposa't als moments de dolor, de fracàs, de contradicció, dolcificant les teves reaccions. Fomenta l'amistat. Malgrat la distància, pot haver-hi proximitat amb missatges, amb trucades. Amb amics de debò, la vida es fa més planera. Fes en el teu cor un niu càlid per la pau. Des d'aquest niu, la pau volarà i visitarà altres llocs, però a tu mai no t'abandonarà. No siguis egoista. Comparteix el gran tresor que tens de pensaments, paraules, desig. No ets gaire diferent dels altres, però ets vida, ets original, no vulguis ser una còpia. I per últim, pensa que mai havies estat tan gran com avui, però també que mai seràs tan jove com avui. Ànims i endavant.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
L'Hospital de Girona, Josep Trueta, compta des de mitjans del mes de desembre amb un nou oratori. En parlem tot seguit amb mossèn Sebastià Opí, que és el capellà de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Benvingut, mossèn Sebastià. Què tal? Com estàs?
Moltes gràcies, molt bé. I vosaltres?
Bé, bon any, abans de tot.
Bon any, també.
Explica'ns una mica com és aquest oratori que podem trobar tan punt entrem a l'Hospital Josep Trueta de Girona, a mà esquerra, crec, no?
Això mateix, a mà esquerra, sí.
Sí. Com doncs, és aquest oratori?
Aquest nou oratori, doncs, és un espai petitot, on hi ha l'altar, hi ha la Mare de Déu, i després hi ha el creu de la... Hi ha la creu de la mirada I aquí, doncs, és l'espai que l'hospital hem habilitat per l'experiència espiritual i transcendental de la gent que necessitin un lloc d'aquests. Aquest canvi ha estat motivat per tota la crisi de la Covid-19, perquè la capella antiga quedava al costat de l'unitat de crítics i també d'un espai doncs, que ha quedat d'accés molt restringit des de la primavera passada. Llavors, fent aquest canvi d'espai, s'ha apostat per fer una zona de living a l'hospital, on la planta principal hi ha la cafeteria, la zona de banc de sang i admissions, i l'espai i l'oratori aquí, i l'oratori del Trueta, doncs, que és obert per pacients i per gent de fora que necessitin venir un rato a pregar.
És un oratori on destaca, sobretot, aquesta creu, que és molt original, no?
Sí, bueno, és una creu que, a primer cop d'ull, quan veu, quan t'hi fixes, és el rostre lateral d'un senyor mirant per la finestra. Aquesta cara que pots veure que mira per la finestra, que surt el sol, aquest sol, a la mateixa capella, és el que ens dibuixa on hi ha el sagrari, que pels cristians el sol és aquest Jesús ressuscitat que ens dona sentit a les nostres vides. Llavors, si juntes el marc de la finestra amb la cara del, amb la cara del senyor que mira per la finestra, potser li diem el Crist de la mirada, doncs és una creu.
L'antiga capella de l'Hospital Josep Trueta estava a la novena planta i era força grossa, es feia missa, crec, setmanal, no?, de dos dissabtes.
Sí. Bueno, quan hem fet l'estadística d'accions de l'hospital, hem quedat parats perquè amb les misses setmanals que s'hi han fet, hem calculat més de 8.000 misses des de l'any 65 que es va obrir l'espai, des de l'any 68 que es va obrir l'espai, i la qüestió és això, que més de 8.000 misses s'han fet, moltes hores d'obertura, perquè aquesta capella va estar oberta fins al dia 17 de març d'aquest any, i la qüestió és que els batejos, quan l'època dels anys 60-70 es batejava abans que la gent sortís de l'hospital, que estem parlant de més de 7.000 batejos, doncs és un espai que ha tingut molt i molt d'ús i molt de recorregut. I que al moment de tancar-lo, doncs, bueno, ho hem fet amb molta finura, traslladant tots els elements litúrgics en altres llocs de culte, no? Per exemple, la Mare de Déu s'ha traslladat a Flaçà. Els bancs han anat a la parròquia de Medinyà. Tot ha sigut traslladat en altres recorreguts per fer bueno, per continuar fent la seva funció de culte. I el que hi ha hagut també és que ens trobàvem davant de tota una col·lecció de vitralls, molt curiosos, perquè eren fets en català, que aquests vitralls, doncs, l'hospital, parlant amb el Museu Diocesà, doncs s'han traslladat tota la col·lecció al Museu Diocesà perquè, mira, si un dia algú doncs, s'hagués de fer una exposició o alguna cosa així, doncs és un bon llegat artístic.
Recomanem als nostres oïdors que avui adquireixin el full parroquial, perquè en el full parroquial d'aquest diumenge 10 de gener hi ha doncs, tota una pàgina dedicada a aquest nou oratori que es troba a l'Hospital Josep Trueta de Girona, amb fotografies on es pot veure també una mica la Mare de Déu, no? Com la definiries, aquesta imatge de la Mare de Déu? És petiteta, però molt maca, no? Se la veu?
Aquesta imatge de la Mare de Déu és una imatge que és d'Advent i és una imatge d'esperança. I és petitona, però té un rostre que expressa molt de carinyo i amb aquesta flor que porta aquí al pit, doncs és aquesta esperança que tots nosaltres tenim aquí al cor quan tenim algun familiar que volem doncs, que recuperi aviat la salut.
Se seguirà fent misses? Se seguirà doncs, celebrant misses els dissabtes en aquest oratori o no?
Sí, sí. Ja hem reprès les misses. La primera missa va ser el dia la vigília de Nadal, amb la missa al Pollet, a les 4 de la tarda, i dissabte passat ja van començar a fer les misses a les 12 del migdia aquí en aquest oratori.
O sigui, ara es fa els dissabtes a les 12 del migdia.
Sí.
Qui assisteix a... en aquest oratori? Ara, quan portem quasi bé un mes del seu funcionament, quin ha estat el resultat? Ha estat positiu?
El resultat ha estat positiu perquè és un espai que se l'han apoderat, és un espai que la gent hi estan portant flors, vull dir, cada setmana hi ha flors, cada setmana la gent també hi porta les seves espelmes i s'encenen. Llavors, és a dir, que a nivell d'acceptació la gent ho ha anat integrant. I després, a nivell de funcionalitat, doncs és un espai que a nivell de professionals, en algun moment que han volgut parlar amb mi, doncs és un lloc que hi hem anat i hem estat un rato allà conversant de coses espirituals i que marquen el sentit de les nostres vides.
Hi va gent a la missa dels dissabtes a les 12 del migdia?
Bueno, aquests dies les misses, com que encara no ha arribat a Bocorella, les han fet sense públic, però amb moltes intencions i amb molts noms i cognoms de la gent hospitalitzada que els han tingut ben presents durant la celebració.
Bé, tu, mossèn Sebastià, ets també el responsable del Servei d'Atenció Religiosa, Suport Emocional Psicològic del Centre. Sí. Com estàs visquent aquests dies d'aquesta tercera onada de la Covid aquí a l'Hospital Josep Trueta?
Bueno, encara tercera onada no m'atreviria a dir. El que sí que estem és amb la segona i podríem dir que hi ha hagut una mica de treva per aquestes festes de Nadal, a pesar d'aquesta treva, preocupats.
Perquè la tasca que tu portes a terme és la d'escoltar?
Sí, la meva tasca principal és la de suport emocional, és a dir, l'escolta activa a les necessitats, i a partir d'aquí, a la que hi ha una manifestació religiosa, doncs, donar-li resposta amb el sacrament més adient. La qüestió és que això és un treball que fem conjuntament amb tot l'equip mèdic i assistencial, i la qüestió és que les demandes d'un temps cap aquí són per proposta de les infermeres i dels metges, que quan descobreixen que la gent porten un rosari o que s'assenyen quan els hi diuen les informacions i tot això, ja de seguida activen el suport emocional espiritual per fer l'acompanyament i aquest treball així de xarxa entre tots plegats pel bé del pacient.
Perquè una persona que està ingressada a l'hospital, si en aquell moment vol parlar amb un capellà, el té en aquell mateix moment, en aquell mateix instant, o com funciona això?
No, quan hi ha la demanda, doncs aquesta demanda, doncs, que pot ser tranquil·lament pel propi usuari, doncs ho demana infermeria, i infermeria truquen, i el que ens dona les possibilitats, perquè hi ha moments que anem amb la gent una mica plena i anem una mica més tard, però el mateix dia responem tot.
I després
anem fent tot el seguiment que ens hem compromès.
Parant-nos una mica d'aquest servei d'atenció religiosa, què funciona? A part d'escoltar el pacient, la persona que està ingressada, què més fa?
És acompanyar a la persona, perquè en l'hospitalització la crisi que pot sentir de solitud i de vulnerabilitat, amb la fe li sapiguem ajudar a donar-li resposta amb les seves pròpies vivències. Llavors, el tema escoltar és molt important, perquè amb el tema d'escoltar descobreixes tot el bagatge que té, tota la seva riquesa. Llavors és qüestió de fer-li descobrir que el que ella t'explica, ella mateixa pot tenir els seus recursos per ajudar a aixecar-se emocionalment i espiritualment. Llavors la qüestió és això, és ajudar a reconstruir aquell trencaclosques que la malaltia de cop i volta ha desarmat i l'hem de tornar a ordenar.
Durant tot aquest temps de la Covid, què estàs aprenent?
Moltes coses. Estic aprenent millor que no pas el que jo pugui ensenyar. És una descoberta de les meves moltes misèries, però que les persones les persones són autèntiques mestres de senzillesa i que hi ha coses que t'ajuden a valorar i tot això. Vull dir, jo en aquests moments soc sincer. A pesar de tota la situació dolorosa que estem vivint, me sento una persona afortunada per tots els aprenentatges que la gent m'estan ensenyant dia a dia sense donar-se'n compte.
El servei de...
Un capellà afortunat amb la feina que el senyor bisbe m'ha confiat.
El servei d'atenció religiosa, en quanta gent compta?
Bueno, el servei de suport religiós a l'Hospital Trobat i Santa Catalina compta en aquests moments amb dos capellans i amb tres psicòlegs.
I es necessiten voluntaris o no?
Bueno, en aquests moments la paraula voluntari no la podem desplegar perquè a nivell del Departament de Salut, doncs, les activitats mogudes per voluntariat i tot això han quedat suspeses fins a nou avís, però sí que més endavant, quan això s'activi el voluntariat, seria bo de poder-ho treballar, perquè s'han descobert moltes necessitats de solitud que amb el voluntariat podíem respondre molt millor que estan respondint ara.
Bé, doncs,
però que a dia d'avui no poden ser possibles per tota la situació pandèmica que vivim.
Mossèn Sebastià Upí, responsable del Servei d'Atenció Religiosa i Suport Emocional de l'Hospital Josep Trueta. Alguna cosa més a comentar, sobretot d'aquest nou oratori, que ha estat el motiu de l'entrevista?
Doncs que aquest nou oratori, doncs, amb el Crist de la mirada i amb la Mare Déu de la tendresa o de l'esperança, és un espai que és obert dia i nit, disponible per ell, disponible per tothom, i que és molt senzill. Fins i tot alguns em diuen que és una capella una mica Ikea, però que tot el que és la senzillesa és per destacar aquesta gran riquesa espiritual que tenim i que amb la Mare de Déu i amb el Crist de la mirada doncs podem descobrir tots nosaltres.
Bé, i moderna, no? Perquè aquí hi ha uns bancs, veig aquí uns bancs que no tenen respatller, no sé si és modernitat, o s'ha buscat alguna cosa.
Els bancs han estat així, posats perquè, com que l'altar està al davant i la creu l'han posat al darrere, qui vulgui mirar la creu miri la creu i qui vulgui mirar l'altar pugui mirar el banc i així no tenir problemes de respatller.
Molt bé, és un punt de modernitat també això.
Bueno, per això me diuen que és una capella una mica Ikea, però bueno, okay. Ja m'ho agafo bé.
Molt bé, mossèn Sebastià, bon any, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres i fins una altra, i cuidem-nos en aquesta nova situació que estem vivint.
Gràcies, mossèn Sebastià.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el sisè capítol, el Papa Francesc diu que es pot necessitar poca cosa i viure molt.
La sobrietat que es viu amb llibertat i consciència és alliberadora. La felicitat demana saber limitar algunes necessitats que ens atordeixen, quedant així disponibles per a les múltiples possibilitats que ofereix la vida.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Un total de 301 joves i adults de la diòcesi de Girona varen rebre de mans del bisbe Francesc el sagrament de la confirmació durant l'any 2020. Les celebracions es van dur a terme en una quinzena de poblacions i després d'un camí de preparació i formació. En aquesta ocasió, el nombre de confirmats es va veure reduït principalment a causa de la crisi sanitària per la Covid-19, ja que diverses parròquies van haver d'ajornar la celebració dels sagraments per al present any. En les seves homilies, el bisbe Francesc va encoratjar els joves i adults confirmats a viure la fe en plenitud i els va enviar en missió, tot recordant les paraules de Jesús recollides per Sant Marc. Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la humanitat. Anem a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. Aquest diumenge dia 10, visita pastoral a la parròquia de Santa Cristina d'Aro a les 12 del migdia. El nostre bisbe presidirà la missa en aquesta població. Dimarts que ve, dia 12, recordem que un grup de fidels es reuneix a la Basílica de Sant Feliu de Girona per pregar per les vocacions sacerdotals. Ho fan tots els dimarts a 4:45 de la tarda. Dissabte que ve, dia 16, visita pastoral a Sant Martí de Calonge, a 6:45 de la tarda. El nostre bisbe presidirà la missa a l'església parroquial i després es reunirà amb els feligresos d'aquesta parròquia de Sant Martí de Calonge. I avancem que la setmana que ve, el diumenge, dia 17, el nostre bisbe Francesc estarà a Sant Antoni de Calonge, a 12:45 del migdia, presidint la missa a l'església parroquial. Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge, agrair a principis d'any, ja que estem a principis d'any, doncs agrair a totes les emissores de ràdio que emeten aquest programa, Església Viva. Són les emissores de Caldes FM, Girona FM, Ràdio Arenys de Munt, Ràdio Bon Matí, Ràdio Calella, Ràdio Canet de Mar, Ràdio Cap de Creus, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio Estel, Ràdio L'Escala, Ràdio La Vall, a les Preses. Ràdio Les Planes, Ràdio Mar d'Amunt, a Port de la Selva, Ràdio Palafrugell, Ràdio Sal, Ràdio Sant Gregori, Ràdio Sant Pol, Ràdio Sarrià de Ter i Ràdio Tordera. Totes elles, moltes gràcies per seguir emetent aquest programa de ràdio Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit d'escoltar el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge 10 de gener finalitza el cicle de Nadal dels Evangelis i també finalitza la nostra col·laboració amb mossèn Jordi Orovich, rector de Porreig, a la comarca del Berguedà. Gràcies, mossèn Jordi, per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Recordem que els comentaris de mossèn Jordi Orovich es poden llegir també en el full parroquial de la diòcesi de Girona. Gràcies, mossèn Jordi. Bon any, que vagi tot molt bé, quan vulgui.
El Messies esperat, el nen anunciat, el fill nascut i adorat pels pastors, la llum homenatjada pels mags vinguts d'Orient, l'innocent perseguit i exiliat, l'infant educat silenciosament, calladament, durant 30 anys en el si d'una família anònima de Natzaret, avui es manifesta ja adult a Israel. Senzillament, quan és batejat en el Jordà per Joan, el cel proclama: ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complagut. I davalla damunt d'ell, visiblement, en forma de colom, la força de l'esperit. Amb aquesta manifestació, teofania, i aquesta unció, ara Jesús pot començar la seva missió. L'Evangeli desplegarà tot això. El que Jesús deia i el que Jesús feia, les seves trobades, el conflicte creixent de la seva vida, la seva passió, la seva mort i la seva resurrecció. Tot. La nostra vida cristiana s'inicia també amb el baptisme. Units, empeltats al Crist mort i ressuscitat, entrem a formar part del poble de batejats que és l'Església. En ella, units estretament al Crist, despleguem també la nostra missió sacerdotal, profètica i reial. Agraïm el baptisme i sentim-nos empesos a viure aquestes dimensions baptismals en el dia a dia de la nostra existència.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau.